muchos cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de
Real Menes?
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con
el 2, al 3 y al 4.
Es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo, Nicosia. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esa frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Hola, buenos días, buenas tardes, buenos momentos para todo el mundo. Este programa lo coordinamos Nacho y Luisa, soy yo.
Hola, soy yo.
Hola, Nacho.
Hola.
Aquí hay un montón de compañeros, bueno, os diría todos los nombres, pero no acabaría nunca.
No hace falta.
Bueno, pues el programa va sobre los errores. Errores, que Nacho ha escrito algo para decirnos. Adelante, Nacho, cuando quieras.
Vale. Bueno, yo he escrito algo muy personal, pero bueno, lo voy a leer igualmente. Los errores son para mí los actos que voluntariamente o involuntariamente hechos causan algún daño a otros o a nosotros o a otras personas. A mí me pesan los errores que he cometido en el pasado y me cuesta mucho olvidar. La mayoría de ellos los causé por mi trastorno mental, que me hacía ver la realidad distorsionada. Gracias a un internamiento y al tratamiento farmacológico he conseguido ver la realidad como era y me he olvidado ver que estaba y me ha aliviado ver que estaba equivocado, pero lo que no puedo es olvidar. Son muchos los errores que cometí y el daño que causé cuando vivía en esta otra realidad. Supongo que es algo con lo que habré de convivir toda la vida y me pesará. Perdí amigos, parejas y afecto de la familia. Ahora que estoy mejor, tengo un miedo terrible a cometer los mismos errores. Por eso vivo muchas veces evitando las relaciones profundas. Y eso es otro error. Parece que estoy destinado al error.
Muy bien, Nacho. Bueno, también he escrito algo sobre los errores. Errores. Y quería comentarlo, leerlo, ¿no? Y luego daremos paso a los compañeros. ¿Quién no ha cometido algún o algunos errores en su vida? Lo raro sería que acertara en todas sus decisiones. Lo bueno de los errores es que de ellos aprende para un futuro, lo cual no quiere decir que no se vuelva a errar. El trabajo, el ocio, los amigos, la pareja, etc., están llenos de posibles errores por parte de ti mismo o por ellos. Creo que la vida se compone de ciclos en los cuales aciertos o errores se van entrecruzando y de los cuales no te puedes desprender. No es este lo blanco ni lo negro, sino un color grisáceo más fuerte o más flojo, pero no es este los extremos, sino un intermedio. Y de estas experiencias, ya sean buenas o malas, tienen que ser reflexionadas y pensar, ¿por qué me ha sucedido? Puede que algún día encuentre la respuesta.
Ràdio Nicòsia, el debat.
Buenas tardes, señor y señora. O señora,
hola,
¿quién
buenas.
Es?
Soy un señor, soy un señor.
Ah, bueno, ¿qué querías hablar sobre esto que ha habido desde el ojo? Así, sí, noticias así más puntuales, más...
Sí, sí, me han dicho de que podíamos pasar aquí a hablar, sí, con vosotros y me han pasado tu número, sin más.
Sí, sí, dime.
Digo, que me han pasado tu número para... Porque me han dicho que un tal Albert había dicho que nos podíais entrar.
Sí, sí.
Estamos al aire.
Sí, ¿puedes darnos noticias sobre lo que ha pasado?
Sí, bien. Pues actualmente estamos la V Raval, todos los concentrados que habíamos y la gente de la carbonería, organizando un poco la manifestación que va a haber esta tarde a las 8:30 en la Plaza Universidad en respuesta al desalojo que se ha producido esta mañana.
¿Han habido altercados?
No ha habido, ha sido una jornada un tanto tranquila, se ha ejercido la resistencia pasiva, pero no se han practicado ningún alboroto ni altercado.
Esperemos que esta noche pase lo mismo.
¿Cómo?
Que esperemos que esta noche pase lo mismo, que no haya... No,
esperemos, lo que sí que vamos a hacer es dar respuesta a la contundencia, o sea, al desplegamiento policial que ha habido, que ha sido totalmente exagerado.
Ajá.
Se dice que ha habido como hasta 300 agentes movilizados para tal desalojo. O sea, superior a lo que viene siendo habitual, pero por desgracia empieza ya a parecernos, aunque nos sorprende a la vez, vemos que cada vez es más habitual que en un centro social, si no se le está hostigando, se le precinta o se le desaloja con un despliegue desproporcionado y totalmente abusivo. Se ha vuelto a militarizar un barrio, fue San, una vez, ahora ha sido San Antonio y aquí estamos.
Qué fuerte, ¿no?
Un poquito.
Es que es... Marcel, di algo.
Por suerte gozamos con el apoyo de los movimientos sociales de la ciudad, contamos con el apoyo de los colectivos y entidades del barrio donde se ubicaba la carbonería. Nos hacemos fuertes segundo tras segundo, pese al desalojo, porque tenemos claro que esto no va a quedar así.
No va a quedar así, coño.
Y que va a haber una reacción. O sea, la primera va a ser esta tarde y ya veremos después.
De todas maneras, había bastante gente haciendo support hoy, desde que comenzó el desalojo, ¿no? Eso también hay que decirlo, que a pesar de de que no se podía entrar al barrio, de que estaba realmente militarizado todo San Antonio, había muchísima gente, incluso he visto madres y padres de gente muy vinculada al centro social que estaban ahí diciendo, pues mira, tengo que estar aquí. Entonces eso también... Mola mucho.
Esto es lo que nos da alas, exacto. O sea, y toda esta gente es la que hemos venido en manifestación hasta la Raval y la gente nos ha seguido. Estamos aquí intentando organizar una pequeña asamblea informativa que no va a ser tan pequeña por lo que vemos, precisamente por esos apoyos, porque en 5 años hemos gozado pues una trayectoria en San Antonio donde hemos acogido a un mogollón de entidades, de proyectos, iniciativas, se han ofrecido actividades, talleres. En todo momento hemos sido una casa abierta a la realidad de nuestro entorno más cercano y a su vez nos hemos coordinado con el resto de iniciativas de la ciudad. Por eso estamos fuertes pese a la adversidad del desalojo, claro.
Sí. ¿Ahora cuánta gente hay en la V?
No te sabría decir, así a bote pronto, pero 200 tranquilamente.
Oye, ¿te importaría mucho cuando... no te quiero cortar, ¿no? Pero digo, que nos fueras informando a lo largo... Nosotros llegamos a las 6.
Ajá.
Entonces, por saber si ha habido alguna cosa que no sabes.
Ajá, vale. Pues sí, claro, contar con ello.
Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué más? Si quieres contar alguna cosa más. ¿Cómo pues, estás de indignado o estás de...?
¿Cómo? Perdona, el estado de ánimo.
El estado de ánimo, sí, estás indignado.
Sí, el estado de ánimo, bueno, estamos enfadados, tenemos rabia, pero lo que te decía, o sea, tenemos claro que la contienda no puede terminar aquí. Y vamos a seguir luchando frente a frente. Y sí que haría un pedido, un llamamiento a que esta tarde, pese que hay muchísimas otras convocatorias, como la de Stop Pujadas Transport Public, sí, que sumemos fuerzas y en la medida de lo posible, pues que la gente también se acerque a la concentración de la carbonería, que va a ser a eso, a las 8:30 en Plaza Universidad. Llamamiento a máxima asistencia, porque vamos a responder.
Desde aquí los llamaremos a todos para que colaboren.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego, gracias, adiós.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. I feel into myself.
Está hasta la final.
Yes, I think to myself. What a wonderful
way. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Hola, buenas tardes otra vez, queridos nicosianos y nicosianas. Ahora pasaremos el paso a Jaume. Jaume, tienes un escrito, ¿no?
Sí, bona tarda a tothom. Els errors que m'importen escriure aquesta reflexió són aquells actes de persones que ens porten a situacions, actituds o actes equivocats. L'error humà és inevitable. Com a humans som éssers imperfectes. Seria molt avorrit ser ésser perfecte. No imagineu-vos un món sense l'al·licient de la superació. I com a tal, intentem millorar el nostre camí, intentant progressar i evitar errors passats. Dels errors s'aprèn. Per dir-ne un que m'ha portat moltes conseqüències, no he de deixar la medicació, doncs torno a recaure. I em donen més medicació, amb la qual cosa aconsegueixo l'efecte contrari del que buscava. I encara que sembli un acudit, he d'intentar no parlar ni pensar tant en la medicació. La prenc i me n'oblido. Errors en hi ha cabassos. L'autor Wayne W. Dyer, en el seu llibre Tus zones errònies, en descriu uns quants: l'anhel de l'aprovació dels altres, viure en el passat, la culpa, la preocupació, no sortir de la zona coneguda, els convencionalismes, l'ira, etc. En escolliré un que crec que a moltes persones ens acompanya al llarg de la nostra vida i que ens fa molt de mal. És la culpa. La culpa és aquell sentiment negatiu per actes o pensaments, sí, crec que també per pensaments, que hem tingut en el passat i que, malgrat o repetir-se en el moment, ens molesten en el nostre esdevenir diari. No ens ajuden a millorar, doncs moltes vegades ja els tenim superats o superadíssims, però segueixen allà, molestant pel nostre error passat i dificultant-los a la nostra actuació present. Aprendre dels errors és molt positiu, però quedar-se encallat en ells és del tot invalidant. Crec que l'actitud a seguir és lògicament aprendre el passat, però no viure en aquest temps, que ja per sort o per desgràcia no tornarà. Enfocar el present i viure el dia a dia amb il·lusió, pensant que a cada instant de la nostra vida és irrepetible, i arriscar-se, per què no, a cometre errors. Sense risc i sense errors no hi ha progrés. Us imagineu els investigadors, per posar un exemple del càncer? Us imagineu que perquè s'han equivocat en un primer experiment es queden bloquejats per la culpa i ja no investiguen més? Doncs la vida de nosaltres és el mateix. Investigació, experiències i, per què no també, l'error. Visca l'error com a prova de que ens hem superat i visca la seva superació.
Bien, bravo!
Música?
Bueno, ahora tendremos a la dulce Silvia al piano, que nos va a deleitar con una melodía nueva.
Bueno, yo la dedico, por supuesto, a mi madre, a una chica que no tenía trabajo y encontró trabajo, y también pues a todos mis compañeros, a todos mis amigos, a la gente que me aprecia, a la gente que no me aprecia, no sé, a toda la gente. Y bueno, ahí voy.
Momento.
Cosas técnicas.
A ver, aquí.
La tecnología que siempre falla en el último momento.
Sí, esto.
Pero bueno, ya. Esa
era hoy, hoy es el día de la tecnología.
¿De los errores? Ahora.
Iba caminando y de golpe me di cuenta de que estaba en un error. Yo iba para encontrar a mi amor. Y él no quería estar conmigo. Intento pensar en que todo es hermoso, pero hay cosas horribles. Por eso creo que estoy en un error. De los errores, a veces se pueden recoger buenos frutos. Aprovechemos los buenos tiempos y disfrutemos positivamente.
FM Nicosia, Barcelona, conjuntamente con FM Contrabanda, donde te enseñan a contrabandear el pensamiento, che.
Estamos en este punto escuchando 91.4 FM Radio Nicosia, para ti y para romper las barreras de los psiquiátricos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro...
Hola Santi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Luisa?
Pues muy bien, aquí con los errores. Adelante con tu contratexto.
Reflexión: los errores. Prejuicios o desarreglos, como consecuencia de errores, el precio de los problemas multiplican los efectos secundarios, una consecuencia de las disfunciones. Prejuicios serían juzgar a alguien de antemano sin tener fundamento, o por rumores o habladurías. Situaciones especiales son errores, de apreciación de una situación de injusticia social. A veces, como consecuencia de un error, nos damos cuenta a tiempo de una desgracia, incidente o accidente al que estamos expuestos y podemos prevenir cuando vienen tiempos de vacas flacas o problemas graves de graves dificultades. También a veces confundimos problemas con errores. Los problemas casi siempre provienen de malas prácticas o hábitos que crean malos entendidos, siempre cometidos por precipitación a la hora de desempeñar un trabajo o a la manera de manejar situaciones comprometidas. En cuanto a relaciones sociales, un ejemplo es el trabajo en equipo, la calidad en la elaboración de un producto, bien de consumo, intercambiado o pagado. Errores como rotura de la cadena de frío en el trabajo con alimentos. Para subsanar fallos en la recepción de productos por ser consumidos en mal estado, como alimentos caducados o congelados, descongelados y vueltos a congelar, con lo que las fibras de los alimentos se vuelven incomestibles o no aptos para el consumo humano, porque no reúnen las condiciones higiénicas o de salud. Los timos, más que errores, serían más calificados como delitos y por ello casi censurables o castigables por la ley. Mucha gente nos diría, se debe de tratar de un error a forma de mofa o como mínimo paternalista. Cuando una voz te dice, perdónalo, no te metas en problemas, el problema como mínimo debería ser para el que hace la paga. A veces se llega al abuso. Como en los casos de corrupción de personajes públicos, se deben denunciar.
Gracias, Santi. Chao. Ya te vas, ¿no, verdad, Santi? Vale, que vaya muy bien.
Me han llamado y por eso no me he podido sentar, porque me gusta sentarme primero para leer todo.
Vale, de acuerdo.
Me va urgente.
Enrollándome y primero bueno. Del CESMA. Luego me han llamado de que me iban a porque claro, si mañana me suspenden la visita del psiquiatra, me tienen que no me lo pueden pegar para abrir.
Tranquilízate, no, Santi,
no tengo
porque
medicación, tengo, dice, pues te la hacemos, dice. Digo, sí, háganmela, pero háganmela bien, porque si no,
claro,
voy a ir con la receta a la farmacia y no me va a valer, porque ya muchas veces se me han equivocado.
Sí.
Y he explicado cómo
no hay medicamentos en la farmacia también.
Bueno.
A mí me pasa con la farmacia cuando voy.
Pasa a otra farmacia, pero si no me la especifica, si no me lo especifica bien y firmado todo y bien especificado el número de la caja y el número de unidades de la caja
y los gramos,
en la farmacia me dicen, no, es que no te lo podemos dispensar porque no lo especifica, tengo que volver otra vez. Y claro, como el médico está de baja o está de cualquier cosa, sea, ya no tengo medicamentos.
La próxima vez le pones una pancarta en la boca.
Claro.
Sí.
Gracias, Santi. Gracias, guapo. Deo, deo.
Bueno, ahora
¿música? No, es verdad.
Tenemos ahora música.
¿Cuál es la hora que vuelan a costar?
La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate.
Tenemos una nueva nicosiana que seguramente que viene, no sé si estoy segura o no. Mónica, eres
espero,
tú.
Espero, vengo a probar la experiencia y...
Molt bé, Mónica.
Funciona, m'agradaria molt.
I què t'ha semblat la ràdio del primer dia que has vingut?
Pues molt bé, estava mirant el Santi, que tenia, m'ha sobtat perquè tenia reflexió, no?, a sobre del
cuit. Sí.
I és el que normalment jo acostumo a dir. I el que normalment també t'acostumen a... les persones a tallar, no? Que una reflexió. Doncs això dels temes socials, els temes interpersonals, intrapersonals, és una cosa que a mi m'agrada molt parlar i crec que està com a tema tabú. Però bueno, era un comentari.
Perquè ja es coneixem de poquet temps, el dilluns et vas veure a la universitat, no?
Allà, al Montserrat Roig.
A Montserrat Roig, sí. Vam anar amb retard. Sí. Vam anar amb retard, però...
Se'n va anar a Ripollet.
Però vau ser maquíssims que no ens vam fotre la bronca, eh?
Un error de los errores. Explícalo el error.
Nada, que nos equivoquemos de telejamia. Nos fuimos a la Quinta Forca.
A Ripollet, sí.
Yo qué sé, dónde nos fuimos.
La verdad es que
ya, si llegamos a Ripoll, pero en Parets, el Albert, nuestro gran Albert, que es de toda la vida, dijo, me parece que por Parets no vamos bien. Y dijimos, sí, sí, que vamos bien. Y estamos dos paradas. Pero la segunda parada después de Parets dijimos, vamos a preguntarle al revisor. Y dijo, no, no, tienen que ir.
Bueno, total, que no paguemos, no paguemos que, nada con los revisores.
Tenemos que ir a no sé qué bifurcación y coger el tren que va a Tarrasa. Y al final llevamos media hora de retraso. Suerte que nos esperaba, es que pensamos, esos han cansado y se han ido, pero esperaste no estoicamente.
No,
pobrecitos.
Molt, va a valdre la pena l'espera. Sí, sí.
Sí, pobreza, esperant una hora i tot el rotllo. Què et va dir? Vols comentar alguna cosa sobre els errors?
Sí, bueno, això que estàvem parlant abans, no? De... El que considero jo errors... Bueno, a mi m'agrada molt equivocar-me. Crec que és la part de l'aprenentatge que és més... Més... Com es diu? Que omple més, no? Una persona, la part d'equivocar-se. Més que res perquè... sobretot en el tema social, en el tema de la relació amb les persones, que és el que a mi m'agrada més, i també el que s'ha basat el meu trastorn, penso que és poder donar-te el benefici del dubte en la por al rebuig, la por a no dir el que has de dir, doncs simplement dir-ho, no? I deixar que l'altra persona també pugui comprendre't d'alguna manera. De fet, això de la meva enfermedad, doncs, l'error que he cometido... L'error que he comès ha sigut no pensar en... Bueno, en que em podia equivocar, no? En que podia fer aquestes coses. Simplement compartir moments i m'ha anat de tema. Això és el que costuma passar, el que diuen a les persones que tenen un trastorn o han patit algun trastorn de personalitat, que se'ls hi en va de tema. Però jo penso que és simplement doncs, que tu te'n vas amb les teves emocions i de fet considero que està molt bé. Encara que si em voleu tallar, us ho agraeixo.
I tant que no, em dona.
No,
tu...
no, en sèrio.
Bueno, doncs et tallo i dic el telèfon, perquè la gent que vulgui trucar i vulgui parlar per telèfon en directe és el 93-317-7366.
Jo crec que estic d'acord amb ella, però el que únic que jo distingeixo un error d'una equivocació. Una equivocació és algo pues, humà, no? Però un error és quan, per mi, quan fas mal a algú.
Quan fas mal. I què és, perdona, però què és fer mal? Em refereixo a que fas mal... Ho vols fer expressament o no ho vols fer expressament? Això és indiferent. És com tu reps aquesta informació de l'altra persona, com la reps i com la vols rebre, no? És la indiferència de bueno, estem conversant, tu tens una opinió, jo en tinc una altra, i simplement això. Mm-hmm. Saps el que et vull dir?
N'hi ha diverses opinions de tota la gent, ho saps, no? I a més és un... Almenys el programa l'ha fet el Nacho i és molt interessant, eh? Perquè ha sortit un fotiment de coses que no vegis.
Sí. Doncs ara ens parlarà el Xavier, que té aquí un escrit.
Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Xavier.
Sí, en principi parlaré dels errors i una mica sobre això que comentàveu d'equivocar-se. Bueno, jo defenc una mica el dret a equivocar-se, no? L'he fet en castellà aquesta vegada i diu així... Cometer errores forma parte de nuestra condición humana. Desde mi punto de vista es necesario potenciar este aspecto y educar a la gente a cometerlos. Y no me refiero, claro, a los errores espontáneos que comúnmente hacemos. Me refiero a los que detallo a continuación. Si te dicen que estás loco, equivócate. Diles que los locos son ellos. Si te quieren encerrar contra tu voluntad, equivócate. Diles que les encierren a ellos. Si te dicen que entregues el mechero, equivócate. Guárdatelo. Si te dicen que tomes unas pastillas que no te sientan bien, equivócate. Diles que las tomen ellos. Si te dan órdenes, equivócate. Diles que te den un beso. Si te dicen que calles, equivócate. Grita. Si te separan de tu pareja, equivócate. Diles que se separen ellos. Si te dicen que solo la medicación te estabilizará, equivócate. Diles que se desestabilicen ellos. Si te dicen que hagas números, equivócate. Libera tu capacidad creativa, ella te dará el equilibrio. Si te dicen que comas si no tienes hambre, equivócate. Diles que se lo coman ellos. Si te dicen que no vales nada, equivócate. Quiérete. Si te dicen lo que vales, equivócate. Diles que no hace falta, que ya te valoras por ti mismo. Si te dicen que cuidado, equivócate. Arriesga. Si te dicen que no hables solo, equivócate. Sigue riendo solo por la calle. Si te dicen por qué no saludas, equivócate. Deja que tus pensamientos vuelen. Si te dicen que no sufras, equivócate. Sufre. Eso te cambiará la vida. Si te dicen que no sueñes, equivócate. Sueña. Eso te cambiará la vida. Si te dicen que compres, equivócate. No te vendas. Si te dicen que seas su hombre, equivócate. Decide tú qué hombre quieres ser. Si te dicen que seas su mujer, equivócate. Decídete tú qué mujer quieres ser. Si te preguntan si eres varón o hembra, equivócate, no contestes. Si te dicen que hay que igualar a los hombres a las mujeres, equivócate. Di que también hay que igualar a las mujeres a los hombres. Si te preguntan cuál es tu religión, equivócate. Contesta que la mía. Si te dicen que la utopía no existe, equivócate. Diles que soñando venceremos. Si te dicen que todo es material, equivócate. Desarrolla tu parte espiritual. Si te dicen que no robes, equivócate. Diles que no roben ellos. Si te dicen que los toros son un bien de interés nacional, equivócate. Diles que se dejen clavar banderillas ellos. Si te dicen que es una tradición, equivócate. Así tendríamos que callar ante la ablación. Si te dicen que los toreros son artistas, equivócate. Diles que son asesinos. Si te dicen que tenga sentido común, equivócate. Enloquece. Si te dicen que eres un niño, equivócate. No dejes de serlo. Si te dicen que calles, equivócate. Explota. Si te dicen que camines, equivócate. Vuela. Si te dicen que solo mires, equivócate. Participa. Si te dicen que el poder lo tiene el gobierno, equivócate. Diles que el poder está en las asambleas. Si te dicen que dispares, equivócate. Dispárales a ellos. Si te dicen que retrocedas, equivócate. Avanza. Si te dicen que te desahucian, equivócate. Resiste en tu casa. Si te dicen que seas solidario, equivócate. Diles que levanten ellos la bota de su imperio. Si te dicen que compitas, equivócate. Diles que solo compito contra ellos. Si te dicen que maravilloso es el progreso, equivócate. Diles que progresen ellos. Si te dicen que te reproduzcas, equivócate. Diles que abran las fronteras para que entren los desheredados. Si te dicen que uses pasaporte, equivócate. Sáltate las fronteras. Si te piden el DNI, equivócate. Diles que se identifiquen ellos. Si te dicen ríndete, equivócate. Muere de pie. Si te dicen que cambies, equivócate. Resiste. Si te dicen lo que está bien o está mal, equivócate. Diles que los únicos malos son ellos. Si te dicen que pases, equivócate. Lucha. Si te dicen que te acomodes, equivócate. Explota. Si te dicen que planifiques, equivócate. Vive el presente. Si te dicen que olvides, equivócate. Recuerda. Si te dicen que tragues, equivócate, escupe. Si te dicen que trepes, equivócate, no te mueves. No te muevas. Si te dicen que no camines, equivócate. Camina hasta que te salgan llagas en los pies. Si te dicen que iguales los días, equivócate. Hazlos distintos. Si te dicen que la propiedad es privada, equivócate. Comparte, colectiviza. Si te dicen que eres blanco, equivócate. Diles que eres negro. Si te dicen que pienses, equivócate. Diles que piensen ellos. Si te dicen por qué pasas de todo, equivócate. Diles que pasas de ellos. Si te dicen, equivócate, tápate las orejas. Si te dicen que tomes alcohol, equivócate, diles que se emborrachen ellos. Si te dicen que no tomes drogas, no te equivoques, no las tomes, es la excepción que confirma la regla.
Y a esto diría yo, equivócate por narices. Muy bien, Javier, gracias por tu aportación.
M'ha agradat molt, m'has posat la pell de gallina en algun moment. Sí, tot, sí. Pues el que has dit d'això de bojos, aquesta paraula que normalment se li posa a les persones que tenen un problema de salut mental, m'he recordat d'ahir quan vaig venir aquí, que em vaig equivocar i vaig venir un dimarts, quan era un dimecres.
Un altre error.
Sí, vaig estar 5 minuts rient-me sola pel carrer.
Un altre error, no?
Doncs, però és xulo. Sí, per exemple. Xulo. Doncs vaig estar fent un cafè aquí baix, 2,50 euros preu guiri de Barcelona, que jo vinc d'un poble, i li estava dient a un amic per WhatsApp, dic, 2,50 euros un cafè, dic, que és de bojos, dic, que vaig a una ràdio de salut mental, dic, no cal que s'ho prenguin així. I això és una altra cosa que em passa també, que em ric molt de les meves bromes.
Una ràdio Nicòsia, no una ràdio de salut mental, una ràdio Nicòsia.
Ràdio Nicòsia, bueno, ràdio, però es tracten Nicòsia. Els temes...
No, però tenim... Són diagnosticades i no diagnosticades, i els temes són lliures. No tenen per què ser de salut mental, indiferentment.
Bueno, anava equivocada. Aquí la companya diu que és...
Ràdio Nicòsia.
Ràdio Nicòsia, persones diagnosticades
i que no. Nicosians i punt.
Bueno, era la broma que...
Diagnosticades i no diagnosticades.
Sí, persones diagnosticades. Sí, sí. Doncs ho trobo un espai molt obert i que està molt bé.
I per què no dic que són boixos? És que jo me gusta más que me digan loca... Que no enferma mental, por Dios. Loca de amor, loca de
pasión.
No, de pasión, ya lo he dicho eso. Loca de qué locuras hago, ¿eh?
Sí, la veritat és que es té com una visió molt, molt diferent a la que és la bogeria i el que és normal.
Loca de aforismos i de frases.
Eo!
La història.
Qué guapa que eres, qué guapa que eres, Dolors. Además, Dolors, ayer es que estuvo genial en el Parlamento, que me acuerdo yo que estabas un poquito nerviosa.
Sí, me salté un párrafo.
Y cuando estabas de estudiante dije, todo mentira, pero era una broma. ¿Qué te me dijiste, puñetera?
Nadie se dio cuenta del párrafo, ¿eh? Hoy no. Mañana estuve con gente que estaba ayer en la presentación.
Bien,
y dice, ah, sí, faltaba un párrafo, pues no nos entramos. Pues mira, no.
No, por que... cierto, cuando queráis, os lo leo, lo del Parlamento, para los oyentes, para nuestros oyentes.
Vale.
Para nuestros bueno. radioyentes, internautas.
No. Que en todo caso, no es que pensemos que es un espacio de salud mental, o sea, que no es una radio de salud mental, que muchas veces se tiene esta primera idea, se tiene esta primera concepción, pero es un espacio donde hacemos un programa de radio.
Bueno, no m'he expressat totalment bé, o potser no és el que em referia. Em refereixo simplement a que és un pot de paraula que es dona a persones que han tingut un trastorn o algun tipus d'enfermedad mental, que trobo que és una iniciativa superbona, pel simple fet de poder expressar, perquè penso que és això, no?, el que constitueix a la societat unes persones que s'escoltin entre les altres, és simplement una conversa. I que és bo poder dir, ei, doncs estic aquí, tinc aquest pensament, tu m'escoltes, jo t'escolto. Una simple rutina entre les persones, no?, que potser no es té tan agafada entre tothom, persones que tenen problemes de salut mental o que no. I aquí marco la diferència entre el que seria estar boig o no, que és el que estàvem debatint, no?, una mica. Què és la bogeria?
Jo t'emplaçaria a que escoltessis el discurs que van fer al Parlament, que t'aclaria moltes idees de lo que és Radio Nicosia.
Endavant, va.
Faig?
Home, i tant que sí.
Igualment, una cosa, que acabes d'arribar.
Sí,
clar. Home, no posem des del principi,
clar, Anem un poc a poc i mica a mica.
Amb lo maca que ets, sisplau.
Però jo només volia dir una cosa abans que parlis, que em referia al tema de la bogeria. Jo el primer escrit precisament parlava d'això, no? Vull dir, els sants, a les persones que es diuen sanes, de fet són les que governen el món. Llavors hi ha moltes coses que tu veus que realment són plenes d'incoherència, no? Vull dir, són ells els que marquen les pautes una mica del que és. Llavors aquesta frontera entre estar sa i estar boig,
doncs, és molt, jo crec que és el que hem parlat. Lleugera.
I que, bueno,
barallem, és molt fina, és molt fina.
Com funciona el món avui en dia, doncs...
Clar, és que bueno, més que res, jo crec que jo no parlaria de persones amb un trastorn mental, sinó persones que han patit,
que passes,
o pateixen
un sofriment, un patiment, un
trastorn mental. Hi ha molta gent que...
Les etiquetes per la ropa.
Jo puc dir que he estat treballant amb un trastorn mental i durant 6 anys.
Jo també.
I llavors, quina va ser la línia que vaig traspassar per estar diagnosticat? Simplement que, doncs mira, vaig patir un episodi de trastorn mental. I això li pot passar a qualsevol persona.
Exacte.
I li passa a qualsevol persona. El que passa és que hi ha persones que no són conscients, no? I viuen... Jo tinc una amiga que ella pateix un trastorn mental perquè la seva vida està totalment afectada pel seu estat d'ànim, en canvi no està diagnosticada. I això, i com aquesta, hi ha milers de persones.
De veritat, a mi m'agrada molt que diguis persones, perquè no són malalts, entre tots són persones.
Són persones.
Són persones. Exacte. Entre tots són persones, mira. I ciutadans com qualsevol altres.
I el més fort és que el sistema no permet que ens reincorporem al sistema.
Exacte.
Ens etiqueten.
I ens esclauen.
Un cop etiquetat, ja no pots tornar de cap manera. Perquè no.
No gairebé, no es pot tornar ningú,
He treballat amb diagnòstic, o sigui que es pot, però, sí. Però bueno, també ara busco i no trobo. O sigui...
Clar,
potser
però,
també que la diferència, després de que tens un diagnòstic, és que ja no tornes a treballar. Passes a reintegrar-te a la societat.
Exacte.
O a reinsertar-te. Però només si tu creus. Si no tu creus, jo penso que pots arribar a fer el que et doni
també.
La gana.
Però la societat
et doni... Et matxacen i et comencen a dir, tu ja no ets ningú, mai seràs res a la vida, i jo, clar, amb 22 anys no m'ho vaig creure, i vaig treballar. El que passa que ara no trobo, o sigui, vull dir, és molt més difícil.
Sí, però te diuen, sí, t'ajudarem a reintegrar-te, no te diuen, no et deixen que siguis tu lliurement, que això és la diferència. Nicosia permet aquesta llibertat de persona per tornar a tindre un rol igual, i abans en aquests espais t'intenten reinsertant-te des del que pensen els altres, encara que tu pensis diferent, m'entens?
Sí, Dolors, però jo et dic una cosa, eh? Jo vaig anar a una entrevista de feina i em van comentar tot, i era, mira, això que era per persones amb risc d'exclusió social, vale? L'entrevista, i em van preguntar per totes les experiències que tenia, excepte Ràdio Nicòsia, ni ho van mencionar, eh? I és el que més ens porto. I jo vaig pensar, hòstia, això és una feina també que no estic a casa rascant-me el malic, saps què et vull dir? I després ve que ens donen mencions al Parlament perquè interessa que, ui, sí, estem a favor de tal, de qual... I
no, mencions al Parlament no, ara ho explicaré perfectament perquè no és una menció del Parlament.
Yo quería decir, un momento, quería decir al hilo de esto de las personas y todo esto, de las enfermedades y todo esto... Yo diría que la esquizofrenia no existe, que existen los esquizofrénicos, ¿no? Que el trastorno bipolar no existe, sino que existen los bipolares, y bueno, un poco así, ¿no?
Ahora lo que se está dient molt és que bipolar, per dir una persona que no existeixen els bipolars, d'alguna manera estàs estigmatitzant ja, no?
Ei, ets bipolar, jo també.
No, jo soc bipolar.
Aquest és el, no. És la visió que donen les persones de...
No, l'estava dient amb ell, t'ho estava dient perquè ara el que potser el més correcte seria
home,
dir una persona...
Jo la verdad penso que si estamos aquí es por alguna razón, no estamos aquí gratuitamente, porque si no estaríamos sí. en radio, en la RAC o en Radio Nacional sí. No, o vete a saber dónde estamos aquí por alguna razón, me pregunto.
También porque damos la cara que hay mucha gente que no
precisamente,
la da,
¿eh? también puedes dar la cara en la SER o en donde quieras.
Y escolta una cosa, Nacho, les persones no estan aquí perquè volen, sinó perquè les circumstàncies de relació al món se les ha fet complicades. Hi ha persones que ho superen, hi ha persones que no ho superen, però això no vol dir que siguin menys que les altres, ni tinguin menys drets com a ciutadà, ni que siguin considerats inferiors, ni persones estigmatitzades. I tu acabes estigmatitzant, dient que no podríem estar una altra.
No
jo he estat en la Ràdio Nacional d'Espanya, jo he estat al Parlament, jo he estat en molts llocs, i a mi m'han tractat amb molta dignitat, o sigui que no... Jo en el lloc que menys malalt em sento és aquí. A l'estima ve de fora, no de dins, de dins. I això de que la...
No m'habéis entendido.
M'agradaria molt.
A ver si hablo bien claro. La esquizofrenia no existe. Existen los esquizofrénicos. La esquizofrenia no existe.
Existen las personas sensibles, las personas que tienen problemas de relación, las personas que no han sabido llevar un sistema de vida que... forma parte de este sistema que es el que en el que vivimos de la sociedad, que no hemos podido desarrollar y desenvolvernos de la manera que la sociedad nos pide, pero sí en nuestro mundo podemos desarrollarnos de otra manera que no acepta la sociedad, pero es diferente, no es ni mejor ni peor, simplemente es diferente.
Bueno, jo sí puc donar el meu punt de vista, que avui va d'errors, potser m'equivoco, però vaig endavant. Jo penso que l'estigma és algo que ens estan en aquest col·lectiu, no? Com podria ser de salut mental, que és un col·lectiu, no deixa de ser-ho així o de ser etiquetat d'aquesta manera, és un estigma que ens estan introduint dintre, no? Llavors, podem deixar nosaltres que ens invadeixi o no? Per aquí vinc amb el tema de què és un estigma i quin és el canvi, si el personal o el social, que és el que jo intento promoure, no? D'alguna manera, amb mi mateixa, que és qui fa el canvi? El faig jo o el fan els altres? No?
Jo el que volia dir és que amb el llenguatge es poden dir les mateixes coses però d'una altra manera, que no sigui que si tu parles d'esquizofrènicos doncs estàs estigmatitzant ja. I si tu, en canvi, parles d'una persona que té un trastorn d'esquizofrènia, és una persona que té un trastorn d'esquizofrènia però té moltes més coses que no pas.
Això no es té massa en compte.
Té moltes més coses, moltes més virtuts i moltes més...
Capacitats.
Mira, quan digo esquizofrénicos, digo esquizofrénicos por la misma razón que a vosotros os gusta que os llamen locos, por la misma razón.
No.
Jo penso que es tracta una mica de poder, en lloc de pensar en gran, en general... O sigui, en aquesta suposada massa de esquizofrènics o suposada massa de bipolars, de poder pensar en cada persona. Uh-huh. I per això utilitzar la paraula persona és molt important. És molt important.
Perquè tenen dificultat igual i a la vegada és diferent.
Clar, perquè cada persona té la seva història, té els seus gusts, té la seva manera de dormir, la seva manera de fer l'amor, la seva manera de menjar, jo què sé, la truita amb ous o amb no sé què. Amb
I és una realitat, això.
Però, i és molt important poder donar-li espai a cada persona. Que potser que tens un diagnòstic d'esquizofrènia, val, potser que tens un diagnòstic d'anorèxia, de no sé què, val, però això que et fa patir no és igual per tu que per tu que per tu que per mi. I si no posem la paraula persona, és com, què és? Què és si no és una persona des del començament?
Jo, un esquizofrènico o un bipolar, què és, per empezar?
Una persona.
Persona, claro, pero...
El problema és el llenguatge, un poc, no? Que és eufemisme, que no, com llamar-lo, com...
Però
no
també,
sé, antes,
també la realitat es fa amb el llenguatge, amb cada paraula.
Loco, apis. He oído en este programa, me gusta que me...
Hay personas, sí, hay personas que no.
A mí también me gusta a veces también que me llamen loco.
Lo que no me gusta es que me...
Claro,
claro. Lo que no me gusta es que me llamen bruja.
Es que yo creo... Yo cuando digo esquizofrénico, lo apunto... Cuando digo esquizofrénico...
Eso es una etiqueta.
Tengo la misma acepción que loco, o sea, es la misma,
no es
ni
mismo,
más ni menos.
Esquizofrénica es una etiqueta.
No, pero yo creo que cuando decimos...
Bueno, después de este acaloramiento, ¿qué hacemos? Seguimos, va.
Vale. Sí.
Es que un momento.
Cuidado que la Luisa nos corta todo. Nos...
¡Anda que no! ¡Música de bailar! ¡Venga!
Cuando reivindicamos nuestro derecho a ser locos, es porque queremos... reconocer nuestra especificidad, ¿no? O sea, es nuestra como nuestra revolución contra vosotros.
Contra el mundo que está loco.
Con vosotros queréis que seamos locos. Sí, somos locos. ¿Qué pasa? Vosotros sois los que creáis el sistema.
Supuestamente cuerdos.
Exacto. O sea, el que primero tira la piedra normalmente es el primero que no reconoce que realmente tiene es porque algo le pica.
Dice un refrán mío de un aforismo que decía ella, que dice: La vida es un camino de piedras que la vida son dos caminos. Uno está lleno de piedras que alguien desde el otro tira.
Muy bien dicho. Muy
¿entendéis?
Bien dicho. ¿Y por qué no ponemos música, coordinadores? ¿Por qué no ponemos música?
Música para valer un poquito.
Quería decir, por ejemplo, que siguiendo todo esto del lenguaje y tal, pues que los discapacitados, la última acepción que se conoce para denominar los discapacitados es, ¿cómo era aquello tan complicado? Espera.
Afectado.
Diversidad
funcional. Funcional.
Personas con diversidad funcional, o sea, no sé, con una palabra discapacitados hacemos tres, o sea, no haremos...
Bueno, no hay que cerrarse la aventura del progreso, porque el progreso siempre beneficia al hombre.
A veces van para atrás el progreso,
Bueno,
o sea,
a veces
que...
sí.
Oye, no es lo mismo que te digan, ostras, que te han diagnosticado de esquizofrenia, que te digan esquizofrénico de mierda. No,
ya,
no,
ya.
Loca de mierda, claro. Que te digan, ostras, loquita mía,
¿sabes? Ese es un insulto.
Mira, si em permeteu una cosa, jo penso que el llenguatge és per canviar, no, la visió de fora, perquè realment tu tens el teu llenguatge i ho és de la manera que tu et ve de gust dir-ho. Què passa? Que si l'estigma ve de fora, aquest llenguatge també funciona per canviar el pensament, no? Sí. Bueno, això ho deia Vygotsky, no sé qui ho deia, no?
Ja, mira, jo vaig posar al Facebook, em va fer una gràcia una cosa d'aquestes que hi ha, no? I vaig posar, ostres, soy yo! Y era, hay gente que en vez de la media naranja tiene que encontrar el tornillo que le falta, ¿vale?
Sí.
Y yo me partía la caja. Pero claro, yo muy idiotas, tres que digan, efectivamente, ahí ya en vas putas ya, ¿sabes?
I perquè...
Claro, me lo digo yo, pero no me digas tú, ¿sabes?
Però no, ens hem plantejat per què ens molesta que ens ho digui una altra persona.
Depèn de com t'ho digui, és que clar.
Però és el seu punt de vista, no? Jo parteixo de que és el punt de vista d'aquesta persona, no? Llavors, el seu punt de vista pot estar equivocat o pot estar correcte. El meu punt de vista és el meu punt de vista, és el que jo penso.
Clar, però sabrà tu qui sap. Ets tu.
Però potser és la visió que tenim tothom.
Bueno, ahora hay más compañeros que quieren hablar, entonces queremos la opinión de todos, ¿no? Por ejemplo, de Óscar.
Sí, hola.
Hola.
Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué haces tú por aquí?
Hola, Óscar. Pues me he dejado caer aquí, por aquí. Y no ha sido un error.
Va, di lo que querías decir.
Yo creo que va a entrar esto del tema de hoy con mencionando, utilizando el refrán español como te gusta, Luisa.
¿A qué?
Los refranes y las frases.
Ah, sí.
Y las frases.
Aforismos.
Populares, cosas así.
No son populares, son mías.
Bueno. Bueno, voy a dar un ejemplo de contradicciones. Por ejemplo, hay un dicho muy famoso que, bueno, o un refrán, que se dice. A quien madruga, Dios le ayuda.
Pero no por mucho madrugar amanece más temprano.
Eso.
Y a quien no madruga se jode y no desayuna.
Eso no lo sabía. Porque le toca la hora de la comida.
Pero hay otro que dice que.
Y mi tía diría, y refranes antiguos, mentiras viejas.
Hay otro que dice que los errores sirven para aprender de ellos y no repetirlos. Pero hay otro que dice que el hombre es el único animal que
tropezó dos veces con la misma piedra.
No sé ni para qué vengo, tía. Me quitas las palabras de la boca.
Es que se le da pensamiento.
Sí, se da la calva.
Claro. Gracias, Oscar.
Bueno, yo tengo un escrito que hice ayer en la Universidad de Mónica y me gustaría leeros a ver qué os parece, ¿vale? Radio Nicosia no solamente es un programa de radio que se emite los miércoles de 4 a 6 en la 91.4 FM, sino que es un amplio abanico de actividades y muy importante para los nicosianos. Es el dar voz a los que parecemos estar siempre callados. Es lúdico, es entretenido, es divertido y es crítico. Como ahora, ¿no? Bueno, no es como los centros de día donde solo te enseñan a hacer collares, barquitos de papel y gorros de Napoleón. Y peor aún, como los psiquiátricos, donde te dejan jugar al parchís, pero siempre desaparece el dado. Y digo esto metafóricamente, ya que no nos creemos ser Napoleón, sino simplemente personas. Y el dado del parchís es fundamental para mover las fichas y no quedarnos en la casilla de salida. El dado es el cerebro y las fichas somos nosotros. No queremos que nos sometan a una alta y abundante medicación, inyecciones, electrochocs, etc. Y si queréis saber sus efectos, os propongo que mañana vayáis a una farmacia y os toméis un chupito de 50 gotas de aleperidol y un Valium. ¡Menudo cóctel! Sentiréis los músculos rígidos, la lengua se traba, y tendréis tics y babearéis. ¿Es así como queréis venir aquí en Radio Nicosia o por la calle? Nosotros tampoco queremos que nos vea así la sociedad y nos señale con el dedo. Gracias.
Música, luego me pasas a mí.
Vale.
Sí,
dile
música.
Vale, música.
Las voces críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosia. 91.4 Contrabanda FM.
Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
Va. Nada, que bueno, aparte del feminismo imperante por aquí, voy a poder presentar a Isar.
Gràcies, Nacho.
Aquí ens dirà unes paraules.
Sí, jo pensant sobre el tema aquest dels errors, doncs els últims errors que m'he identificat a mi mateix és que quan estàs amb gent i estàs que vas a aprendre alguna cosa, doncs llavors m'agafa com ganes de marxar o tal, no? I després marxo a vegades i després veig que ha sigut un error, perquè dic, m'estic perdent moltes coses. I a la vida aquestes petites coses són importants, perquè són el que et donen vida, el que et donen, no sé...
Caliu.
Sí, caliu o... I llavors jo he comès molts errors en aquest sentit, de que a vegades una autodisciplina de dir, per exemple, he d'agafar el tren a tal hora i tal, tot això, després l'agafo i penso, això ha sigut un error. Ha sigut un error perquè jo m'havia d'haver quedat més estona, m'havia de tal, i d'aquests errors n'he fet bastant.
Eh? Error el que va passar al Parlament, error el que va passar al Parlament, que em van dir que jo era la teva mare, o sigui que... Molt fort, eh?
I l'última...
També ja em veig.
I, eh?
També ja sóc.
No.
Ah, va, gràcies.
I l'últim error que vaig... que vaig fer va ser que me'n vaig anar al gimnàs, vaig provar a fer pesa sense que hi hagués ningú allà, i em vaig quedar...
A les boixetes, no?
Jo el que et vull dir
va ser un error total.
I sort que a mi em passa una mica el mateix, i jo crec que és una mica que ens prohibim una mica disfrutar de la vida.
Sí.
I llavors, en aquest moment, en comptes de decidir continuar i tirar endavant, ens frenem. Sí. Diem, no vull més, no?
Sí, sí, sí.
Bien, yo quería decir que dentro de dos cosas, uno de errores y el otro del tema de antes, a ver si me acuerdo todo. Respecto a los errores, pues que se aprende de los errores, no sé, para aprender a ir en bicicleta, pues te caes, ¿no? Y esto está claro, y a nadie le gusta errar, no, eso es un fallo que ha tenido el chico antes, que ha leído un texto que decía, pues me equivoco y no sé qué, pues o te equivocas y no sé qué, pues no, si te equivocas no es queriendo, es sin querer.
Es que él decía, equivócate.
Equivócate.
Y yo creo que equivocarse es bueno para poder aprender.
Sí, pero equivócate es sin querer. O sea, equivócate sí. O sea, a ver si nos entendemos. Tú puedes equivocarte, pero no equivocarte a posta. ¿Me explico?
Claro, claro.
Pero dicen que los únicos errores que cometemos son las cosas que no hacemos.
Claro. Es que esto hay que mojarse antes. No sé, antes... Yo pienso que siempre es mejor actuar equivocándote que no actuar y no equivocarte. Pienso que es mejor equivocarte que no hacer nada y no equivocarte. Esto por otra parte. Después esto, que a nadie le gusta equivocarse, que no es una sensación grata, pero que es necesaria, ¿no? Y después ya, volviendo al tema este del estigma o no sé qué hablábamos, decir que, momento, bueno, ya no me acuerdo.
Perdona, Nacho, ¿te he cortado, Nacho?
No.
Vale, pues entonces la Flavi, que sé qué le pasa a Flavi.
No,
tienes fiebre, ya te veo. Pues nada, adelante con tu reflexión.
Vale, bueno, es un texto que hacía mucho que no escribía en realidad, porque últimamente siempre improviso, pero me dieron ganas de escribir un pequeño texto sobre los errores, y empecé planteándome qué eran los errores, ¿no? Porque es un poco lo que decía Nacho, que tú no cometes un error a posta, entonces hay que aclarar qué es un error. Un error es algo que tú haces sin ser consciente, ¿no? Porque si fuera consciente no sería un error. O igual puedes ser consciente de que igual no es lo mejor que hay que hacer en ese momento, saliéndonos un poco del concepto de bien y mal, pero igualmente lo haces. Bueno, leo el texto que será más claro. A ver, ¿qué son los errores? Cuando hacemos algo conscientemente y desde la voluntad, no creo que se le pueda llamar error, por mucho que al final acabemos equivocándonos. ¿O es acaso seguir y hacer lo que deseamos un error? Puede que sí, pero en parte puede que no, en el momento en el que no vivimos aislados, sino compartimos con las personas. De los errores, seguramente algo sacamos. Aprendemos a diferenciar, a darnos cuenta, aunque sea por un momento. Momentos que se quedarán en nuestro recuerdo y capacidad de aprendizaje, aunque luego volvamos a caer, como se suele decir, sobre otra piedra o sobre la misma. Los grandes o pequeños descubrimientos científicos o no, se han conseguido desde el error, desde una parte de incertidumbre y por lo tanto de prueba y lanzarse al vacío. Y creo entonces que muchas veces los errores que cometemos son provocados por la necesidad de romper con la rutina, con las normas, con esa normalidad que tanto nos normaliza y nos normativiza. Y seguramente en parte lo apoye, pero sin descuidarte a ti, persona que tengo a mi lado. Y yo siempre fui de la opinión que en la vida hay que ser un poco egoístas, pero con dos o tres dedos de frente, sin herirnos y desde el respeto. Así que respétame, respetémonos, y a base de errores construiremos algo fuerte, algo entablado en conceptos de transparencia y algo de coherencia con uno mismo y frente a los demás. En un mundo donde a veces todo esto parece algo inalcanzable, pero que en realidad lo tenemos enfrente y entre las manos. Y si tú te equivocas, ¿acaso yo no tengo derecho a equivocarme también? ¿Por qué me juzgas? ¿Por qué me prohíbes? ¿Por qué no vives y dejas vivir? Sin embargo, aquí los que se equivocan son los que nunca nadie les ha parado los pies. Son los que se permiten de hacerlo todo y cuando como les plazca. Son aquellos que a base de constantes y continuos errores, que errores no son, pues son premeditados, están mandando el mundo a la mierda. Quizás sea hora de romper también nosotros alguna que otra regla, pero con cabeza, para que no nos juzguen, diciendo que pagamos con la misma moneda o por rabia sin sentido alguno, como si no tuviéramos derecho a estar hasta el cuello o hasta las narices. Quizás sea hora de que digamos lo indecible y hagamos de este mundo algo un poco más vivible y menos mentiroso, menos sucio y más en llamas. Pues lo que tenía o tiene que arder ya se notaba y se sigue notando en la superficie.
Muy bien, Flavi. Constipada y todo, pero lo haces muy bien.
Bueno. Fue un texto que escribí. Fue
no
un texto que escribí.
No,
no, no. Son los mocos, no es el llanto. Fue un texto que escribí un poco. Con un poco de rabia, y creo que se nota un poco. O sea, estaba bastante indignada por un montón de cosas que están pasando, por movidas que me han pasado personalmente en esta última época y tal. Pero creo que el punto está, sin embargo, creo que hasta, no sé, que es importante un poco eso, romper con todo esto, pero hacerlo de manera diferente, ¿no? Y también me planteo si es cuestión de hacerlo de manera diferente, porque si hay gente que se comporta como un emérito, mala persona, como se quiera llamar, ¿por qué nosotros tenemos siempre que hacer el esfuerzo para devolver las cosas de una manera más sana? Tampoco es cuestión de vengarse, ¿no? Pero ni mucho menos. Pero es eso, lo hablaba ahí con mi padre también, que hay momentos en los que la rabia también y el dolor mueven las cosas y cambian las cosas. Y no digo que sea la manera para hacerlo, pero es difícil controlar esos sentimientos también, a veces por el motivo que sea, porque somos personas y humanos y también sentimos estas cosas y nos mueven también. Entonces, es un poco una dicotomía ahí que estoy luchando en mi cabeza. A ver.
Pero hay rabia constructiva. La rabia bien canalizada, sí, para mí es súper positiva, pero si se convierte en algo destructivo, se te come a ti primero.
Totalmente,
¿eh?
Pero totalmente.
Entonces, perdó que parlava en català. Llavors, bueno, aquesta ràbia, estem parlant de la ràbia aliena. No, de la ràbia aliena també...
Aliena?
Ajena.
Ah, vale.
Llavors, sí, aquesta ràbia, si no la sap canalitzar aquella persona, potser t'inconveix en un moment, però també has de saber pensar que aquella ràbia no va canalitzada. Per tant, ja no és un pensament que estigui correcte, no? Perquè no l'està expressant com l'ha d'expressar.
Però tu et pots generar una altra ràbia que tu sí que pots canalitzar de manera que puguis fer coses positives per tu ja, i que l'altra persona es foti, que és la que et pots
fer. I per què et genera aquella ràbia?
Perquè la ràbia...
Bueno, per
ràbia.
Moltes coses.
No?
Bueno, sí, a mi crec que no.
Jo penso que no podem crear un efecte sistèmic, no? O sigui, és veritat que hi ha gent que actua malament, sí, i que ens fa mal, i que nosaltres tenim que suportar aquest dolor. Però si nosaltres retornem això, es crea un efecte sistèmic que tu no saps si aquella persona el que li està passant és que està rebent el mateix input per una part d'una altra persona i ho està transmetent. I al final
no,
això
per
acaba...
Per això la meva pregunta és aquesta.
Jo crec que no es tracta
de venganza. Ni mucho menos.
Jo crec que no es tracta de retornar. Estic d'acord amb
tu. Però per això és canalitzar-ho constructivament. Per exemple, els tallers que fem de pintura o coses d'aquestes, és com dir... Això em genera un dolor que si no l'expresso encara m'enfermaré més jo.
Clar, sí. No. Clar, una de les vies és expressar el que tu sents.
La ràbia,
no?
O el que sigui.
Sí.
Igualmente pensava que... Glòria.
No, que jo la meva manera d'expressar-ho era no prenent-me la medicació. Era el meu rebuig, la ràbia. I ho vaig fer, va ser el meu error, dos vegades. I bueno, la conseqüència va ser tremenda, però era necessitava fer-ho. Era rebeldia total, no estava disposada a passar per al tubo.
A mí me hacía pensar lo que decía la Flavi, ¿no? De por qué siempre tenemos que hacer ese esfuerzo de como sublimar la rabia o de
neutralizarla, que salga bien, decirlo de buenas maneras, porque claro, si no va mal y que entonces el respeto y la aquí no sé entra. Qué. Y a veces es que hacer ese esfuerzo sobra. A ver, no estoy diciendo que en algunos momentos quizás no se puede. No se puede ser... elaborar esa rabia, porque justamente es rabia, es incontenible, hay cosas, pasan cosas que son muy chungas, nos pasan cosas que son muy chungas, tampoco digo de salir ahí a un plan riot, no, pero igual hay momentos, y también pensaba que a veces hay momentos de canalizar la rabia colectivamente, ¿no? Y hay una frase uh-huh. que es organiza tu rabia, uh-huh. en el sentido de, bueno, que no sea simplemente ¡pum!, que salga para afuera, sino... que y, o rompo esto, o no me tomo la medicación, o no hago o hago cosas que a veces también nos pueden hacer mal, sino bueno, entre varios, igual esa rabia sale y luego, ah, mira, ya vas mejor.
Yo tenía la puerta de mi casa, que estaba en la puerta de la habitación, que estaba completamente con una grieta de arriba abajo, porque mi padre era alcohólico, a veces se le iba demasiado la cabeza, y yo cuando pegaba un portazo, mi padre paraba, venía y me pedía perdón. Entonces, para mí eso no era una rabia mal canalizada.
Clar, jo però... crec que... Ai, perdona.
No, aquí entraria també el que pensem massa, una societat que pensa massa en el que pensen els altres, no?
Sí.
Sense tenir en compte salut mental, no salut mental, sinó persones que tenen massa en compte el que pensaran els altres, persones que es deixen influenciar per algo que potser no es volen influenciar, per idees que potser no es volen influenciar.
Jo el que quería decir, el que volia dir en relació a lo que deia la Lu, és que es importante esto de organiza tu rabia, es súper importante para cualquier tipo de problemática en la vida, porque no estoy hablando solo de rabia por salud mental, está pueden claro. ser por cosas que nos pasan en la vida, como, sí, como decía Lu, o con tu pareja, o con tu familia, o con tu médico, o con quien sea, o con una persona que te cruzas y ni la conoces y por algo que te ha hecho o te ha molestado, pues te disgusta. Entonces, creo que es importante ahí el diálogo, sí. compartir las cosas.
Actuar porque abans si de yo... pensar.
Sí, no sé.
No actuar abans de pensar.
Sí, compartirlas en el sentido, si yo siento rabia por algo, en vez de coger y guardármela para mí, que me hará mucho más daño, o ponerme, o quedarme con esa rabia, con esa sensación uh-huh. de rabia, compartirla, de la manera en la que sea, tranquilamente vols, hablando puede sí, ser o hablando un poco más pero compartirla, y eso es importante porque te escuchas, ves el problema desde fuera.
Vols dir per saber si el que realment t'ha fet ràbia és veritat o és mentida, és a dir,
no, per canalitzar-ho.
Per canalitzar-ho. Clar. Però a partir sí. de canalitzar-ho perquè... està en poder dialogar davant del que t'ha fet ràbia, no? Si alguna cosa t'ha fet ràbia, doncs poder saber què és el que t'ha fet ràbia, compartir el que és el que t'ha fet ràbia, sí. saber si aquesta persona realment ha fet alguna cosa perquè et pugui fer etc, etc.
Sí. Bueno, està molt bé la conversa que estem tenint, és molt maca, més dos noies, aquí avui el programa és feminista total, i però tenim aquí el Marcel, que ha aparegut de cop, perquè l'hem fotut fora abans.
M'han incrustat aquí dins, macho.
L'hem fotut fora abans, llavors ara ha tornat com un gosset.
Benvingut, Marcel.
Gràcies, gràcies. Hem estat...
Les paraules.
És que això és molt petit i... Bé, jo no sé de què estàveu parlant, però em sembla que el tema era els records, no? Ai, els records. Els errors. Els errors. Sí. A les hores jo he trobat un... És que ara m'agrada el número 3 i he trobat un esquema trinitari. Aleshores, segons la ideologia cognitiva, podríem dir que hi ha una part nostra, que és el temperamento, que és la part hereditària, per exemple, somàtica i neurològica, i això se ve que... No puede cambiar, esto no puede cambiar. Es la mochila que traes al nacer, no sé. O una mochila de piedras. O de... Entonces, a la derecha hay el carácter. Entonces, en principio, el carácter se puede modificar. Bueno, de hecho, se modifica obligatoriamente en la enseñanza, en la tele, bueno, y tal, ¿no? Pero... los psicólogos, pues pueden hacer, los psicólogos cognitivistas, etcétera, pueden corregir a una persona, o sea, se hace... Entonces, el carácter es el producto de una relación entre el temperamento y el mundo, las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, entonces tenemos temperamento más carácter igual a personalidad. Entonces, temperamento, hay una teoría un poco anticuada que es de los humores del hígado, de Hipócrates, que dice que hay el temperamento, por ejemplo, melancólico, colérico, no sé, hijo puta, no sé. Y entonces, bueno, yo, la verdad, resumiendo, diría que no sé qué es lo que tengo que aprender en la vida. O sea, que no veo por qué, o sea, se dice que tienes errores y esto, bueno, te vas haciendo mayor y tienes otra perspectiva de cuando tenías 20 años. O sea, ojalá tuviera 20 años. Y la verdad es que no sé qué hay que aprender porque es que no veo ningún sentido. Ni a mi vida ni a la vida en general, o sea, y bueno, esta es mi pequeña aportación pesimista, pero bueno, quisiera decir una frase de Shakespeare, dice, la vida es un cuento contado por un necio lleno de ruido y de furia y que no significa nada. Y bueno, no os pongáis a llorar, ¿eh? Tenéis que... Podéis aplaudirme.
Volvemos, Marcelo.
Yo quería comentar una paradoja que me ha venido, bueno, la que quería comentar antes de la discapacidad que se hablaba antes, ¿no?
Pues, universidad funcional ahora.
Pues esto, no sé si se ha pasado el arroz o qué, pero vaya. Pues esto que a veces pues buscamos tan una definición tan adecuada, tan idónea, tan que lo tenga todo que no sea nada estigmatizante, que lo que provoca es más estigma, ¿no? Sí. Y bueno, pues esto, no sé, por ejemplo, es lo que decía antes, buscar tres pies al gato con personas con... ¿Cómo era aquello? Personas con...
Diferencia funcional.
Diferencia funcional o...
Diversidad
funcional, ¿no? No sé, acabemos con discapacitados, ¿no? Ya está bien, ¿no?
Ah, lo de cambiarle el nombre, dices.
Claro, no sé, eso
bueno.
Sirve un poco para todo, ¿no? Buscar tres pies al gato...
El lenguaje es lo que estamos diciendo, desde mi punto de vista, que cambia el comportamiento de las personas, ¿no? Si tú dices discapacitados, pues habrá gente que lo dirá sin maldad, aquí entra lo que piensen los demás o lo que dejen de pensar... et parlaré en català, però després si hi ha persones que, per exemple, diuen diversitat funcional, representa que és com un terme més respectuós. Que això es faci de cara a les persones que es puguin sentir invadides per aquest terme o no, o es faci de cara que perquè les persones tinguin un pensament diferent, això ja no ho sé. Jo simplement, diversitat funcional, discapacitat, sí que tinc una targeteta que entro gratis al Tibidabo.
Me parece bien, pero por ejemplo, no sé, cada cosa pues es adecuada a sus cosas. No sé, si te dan el premio Nobel, pues puedes decir personas con diferencias, capacidades...
Sí, t'entenc.
Pero si... Si estamos aquí entre amigos, pues oye, pues decir cada dos por tres personas discapacitadas...
Fa una mica de pal, la veritat.
M'explico.
Però, bueno, també depèn del context on et trobis, no?
Si us sembla, deixem pas al Josep, que ens volia llegir un escrit que té. Està aquí. Josep, aconseguirà el micro?
Sí. Havia posat un error... que haver comès, per exemple, a temps enrere, al principi, que és un error de moment inconscient, que pot ser el final greu,
pot convertir greu. Jo sempre, quan he fet algun tema, que sempre he acabat molt bé, sempre m'agrada, el bé avui surt una mica més pessimista, però bé, és aquest. Errar es muy frecuente en el ser humano. Por ejemplo, cuando entramos en la adolescencia, los deseos de gozar y divertirse nos llevan muchas veces a elegir compañías que, en vez de ayudarnos a cultivar las buenas costumbres que hayamos podido aprender, nos guían por caminos peligrosos, y con el tiempo nos vemos sumergidos en un sinfín de caminos derroteros de los cuales muchas veces nos es imposible salir. Errores así, aunque inconscientes al principio, pueden ser muy graves y condicionan de por vida a una persona que, aun viviendo, nunca llegará a encontrar la verdadera alegría y felicidad.
Una mica, si
no quería decir, siguiendo un poco con este tema y con lo que has dicho tú también, con lo que habéis dicho los dos, una frase que has dicho tú, que has dicho que ojalá volvieras a la juventud, pues yo pienso que la verdad, cada vez que me voy haciendo mayor, pues me siento mejor, más feliz, más de todo. Yo creo que la vida va mejorando con la edad.
Ahora un poco de música.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Divertir algo sabroso, debes oír mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te...
Molt bé, doncs ara tenim a la nostra encantadora presidenta, que ens va llegir el text de l'entrega de premis d'ahir.
Bueno, us vull dir primer de tot aclarir, bueno, primer de tot us aclariré que el premio no era concedido por el Parlament, o sea, por el Parlament en sí mismo, ni por el gobierno, ni por el partido que gobierna el Parlament, sino por una institución que se llama Institut de Drets Humans de Catalunya, que no té que veure en cap moment amb cap partit polític. El que passa és que aquesta institució, l'Institut de Drets Humans de Catalunya, és com una ONG. El que passa perquè donar-li més bomba i platillo, com que es diuen drets humans, els otorga en el Parlament, utilitza l'espai del Parlament, però no és el Parlament, i en tot cas el partit que governa en aquests moments el que dona aquest Premi de Drets Humans, sinó l'Institut de Drets Humans, que és una ONG. Aquesta ONG, aquest institut, fa 33 o 34 anys que existeix, per tant, és molt antic i no té que veure amb els membres del govern que existeix actualment en el Parlament de Catalunya. En èpoques en què ha hagut socialista també s'ha donat, en èpoques en què ha hagut a treballar amb convergents també s'ha donat, vull dir, no té res que veure amb qui sigui el partit que sigui, sinó que s'utilitza l'espai perquè, com que parlem de drets humans i els drets humans hauria de ser el valor que impareixi en el món, es remarca que se donin al Parlament perquè és a l'espai que més representa el ciutadà. Jo quiero aclarir això ben bé perquè a vegades ens confonem. I el discurs que vam plantejar entre tots els nicosians un dilluns que vam vindre, i unes idees que jo tenia, unes idees del Martí i tot, va sortir així. nosaltres ho vam fer en brut, el Martí l'ha retocat amb net, vull dir, no repetint paraules i pulint-lo, no? I, bueno, i diu així: bona tarda, en primer lloc volem donar les gràcies a aquest Parlament que ens rep aquí i agrair als membres del jurat de l'Institut de Drets Humans de Catalunya per haver-nos concedit aquest premi. Com a projecte associatiu... No, és que se sent soroll i no pot ser. Se sent. I aquest per... Bona tarda, al primer lloc volem donar les gràcies als membres del Parlament per rebre'ns aquí i agrair als membres del jurat de l'Institut de Drets Humans de Catalunya per haver-nos concedit aquest premi. Com a projecte associatiu i com a mitjà de comunicació que lluita des de fa 11 anys per protegir i promoure els drets humans de les persones amb patiment mental i diversitat funcional, ens sentim realment honrats i feliços. Gràcies també a tots els nicosians per seguir mantenint la lluita, per seguir i mantenir-se la lluita. Gràcies a Contrabanda FM per la seva, per ser la nostra ràdio mare. Als amics de Sarau, de la Fundació Congrés Català de Salut Mental, de Tot Raval, d'Aden, de l'IMD, d'Obertament, d'Activament, en qui vam iniciar projectes conjunts en els últims anys. Gràcies a la Federació Salut Mental Catalunya del Suport, pel suport constant. Gràcies al Centre Cívic Convent de Sant Agustí i a la seva gent que ens alberguen amb alegria cada dia. Gràcies al suport rebut des de l'Ajuntament i de la Diputació de Barcelona, al rebut des del Departament de Benestar i Família de la Generalitat, des de la Fundació Universia, de l'Obra Social La Caixa i el Departament de Salut de la Generalitat. Gràcies a tots i a totes. Gràcies. Volia explicar-los que des dels nostres inicis la missió de Ràdio Nicòsia ha estat treballar amb un doble objectiu. D'una banda, desenvolupar programes i intervencions en mitjans de comunicació com una forma de construir, de desconstruir l'estigma. D'aquesta manera, la proposta és donar a la comunitat una nova mirada sobre el sofriment mental a la que deriva l'experiència viscuda de la història i la biografia personal. Una mirada que, en definitiva, genera empaties i trobades entre persones amb i sense diagnòstic de salut mental, entre persones. D'altra banda, la idea és i ha estat crear espais participatius en la comunitat per debatre i treballar la salut a partir de les eines col·lectives. Organitzar el que hem anomenat una comissió de cures comuns per reflexionar entre tots sobre què és el que ens passa, com ho pensem i com podem afrontar-lo. Ràdio Nicòsia és part de l'Associació Sociocultural Ràdio Nicòsia. Busca donar-li una nova perspectiva a la salut mental, una mirada lateral que deixi clar que tots els diagnosticats són sobretot persones, ciutadans, éssers humans o subjectes de dret. Com a tal, rebutgem les decisions unilaterals que ens afecten i que no ens tenen en compte, com el TAI, el tractament ambulatori involuntari, en la seva tendència a criminalitzar el sofriment mental i a tancar i a trencar tot pacte terapèutic i els freqüents processos d'incapacitació sistemàtica als quals se somet els diagnosticats. Són només algunes de les qüestions contra les quals ens inquieta lluitar i sobre les quals ens interessa generar alternatives. Ràdio Nicòsia no és un espai inicialment nomenat com terapèutic. De fet, és un espai no clínic perquè situa l'èmfasi a la dimensió política de lo comunicacional i radiofònic. Aquí no hi ha patiment, sinó persones activistes participant, lluitant, construint i deconstruint i vivint. La terapèutica és, en tot cas, una conseqüència d'un fet normalitzat. Una conseqüència de tenir la possibilitat de fomentar part d'un, de formar part d'un equip o una, on una no se sent malaltes ni pacients, sinó persona amb perspectives i futur. El fet de no ser inicialment terapèutic és una manera de fer salut. És la possibilitat de no estar sempre pensant-nos com a malalts, sinó de tornar a creure en les nostres possibilitats. Aquí resideix el secret del famós empoderament. Particularment crec que haurien de considerar els i les diagnosticades de problemes de salut mental a les persones amb diversitat funcional i a tots els ciutadans com a persones que tenen i poden desenvolupar capacitats. Tots podem aprendre des del sofriment, estimar, a viure en parella, a relacionar-nos amb els amics, familiars i, sobretot, tenir la possibilitat de ser autònoms. Encara que per això necessitem l'acompanyament entre els negociants de la comunitat, de la societat, dels professionals i dels familiars. I parlo d'un acompanyament que ens escolti, que ens busqui, que busqui construir amb nosaltres, no sobre nosaltres. Un acompanyament en què potenciï i en què ens ajudi a ser més forts. No volem ser objectes d'intervencions mèdiques, sinó subjectes dels nostres propis itineraris de salut. Potser és un bon moment per qüestionar en part l'excessiu assistencialisme que existeix en les xarxes de salut. Un assistencialisme que corre el risc de ser en ocasions discapacitant. La proposta que fem des de Nicòsia és que és temps de fer-ho junts, per construir processos participatius, per pensar i fer salut. Pensem, per exemple, que el sofriment mental no és només el que indica un diagnòstic psiquiàtric. Aquí darrere hi ha una vida, unes vivències, una experiència que fan mal, un element que atordeix una estima. Alhora hi ha unes eines i coneixements, un saber específic que cal que formi part del discurs global sobre la salut mental. Avui en dia, Nicòsia, com a associació, a més de treballar per canviar la mirada social sobre aquestes problemàtiques i realitats, a través dels mitjans de comunicació, genera molts projectes a la comunitat, crea espais de trobada entre diagnosticats i no diagnosticats, a través de tallers d'art, de música, de cuina, de ioga, de teatre, de ràdio, etc. Tenim estudiants universitaris en pràctiques, donem xerrades i seminaris de formació i sensibilització, uns 50 cada any, en instituts, universitats i jornades, etc. Els dilluns, per exemple, van estar donant un seminari de 70 alumnes d'integració social a Terrassa. Miro aquesta noia que ve de Terrassa. Allà. La idea ha sigut crear un nou espai de trobada, de xerrada íntima entre nosaltres i els estudiants. Un espai que desestigmatitzi, que posi en circulació el saber de l'experiència com a saber legítim i possible. Aquesta és una de les nostres il·lusions i ho hem anat aconseguint. Vull aprofitar aquest lloc que avui ens toca ocupar per demanar en nom de tots els meus companys i companyes nicosians algunes cosetes. Tres. Primer, si bé Nicòsia ha fet programes i participacions històricament en ràdios com Cadena C, Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio Cato, Conràdio, La Xarxa, Ràdio Rubí, etc., la nostra ràdio mare, és a dir, on s'ajuntem cada setmana més de 40 persones a debatre i a participar, és Contrabanda FM, una ràdio lliure i legal. Des d'aquí ens agradaria insistir en la necessitat d'un marc de regulació en el camp dels mitjans de comunicació, que legitimissin i legalitzin l'existència d'emissores no comercials, com és el cas de Contrabanda. Aquest és un marc que existeix en la majoria dels països d'Europa, però aquí no s'ha executat, a la qual cosa porta el fet que emissores com aquesta, que ens acull, funcionin des d'una certa alegalitat. I no diem il·legalitat, sinó legalitat, perquè no ens lucrem amb l'espai radiofònic que és públic, sinó que l'utilitzem per posar-lo al servei de col·lectius més desfavorits. Volem deixar en clar la nostra opinió sobre el tall, i ja tristament celebrem Codi Gallardón per vulnerar drets constitucionals fonamentals i per partir de supòsits que les persones amb problemes de salut mental són potencialment perilloses. Això, a més d'una fal·làcia, és criminalització del col·lectiu i afavoreix l'estima. I el tercer punt, el segon era aquest del tall, i el tercer punt, permetem-me acabar amb una il·lusió, i la nostra il·lusió és de futur. Seria molt important per nosaltres poder tenir un dial de freqüència i una antena i un repetidor propis. Volem crear la nostra pròpia ràdio Nicòsia. Ens referim a una emissora en si mateixa que ens transformi en la primera emissora catalana a transmetre en perspectiva social, cultural i de gènere. Un espai obert al col·lectiu sense veu, una ràdio que sigui la veu del sense veu, un lloc des d'on continuar la lluita per deconstruir els estigmes de diferents grups, des d'on dialogar amb la comunitat sobre aquelles temàtiques que de vegades més ens fan mal. Creiem que estem en un moment de maduresa social i de maduresa com a associació que ens permetirà donar aquest nou pas. Per això sol·licitem a les autoritats aquí present i a l'Institut un suport i un cop de mà en aquest sentit. Una última coseta. Nicosia és un espai assembleari, horitzontal i de construcció diària i compartida entre persones que han viscut l'experiència del sofriment mental i professionals de l'antropologia, la psicologia, les arts, el treball social, etc., que potser no han viscut tan intensament aquest patiment, però que posen el seu saber al servei del col·lectiu. Entre tots busquem respostes, busquem preguntes i camins possibles. Poden sumar-se si hi ha lloc i calidesa en les nostres assemblees. Tots els esperem en els nostres espais que solen ser calentets a l'estiu i freds a l'hivern, com diu el company Albert. Albert és un dels primers nicosians, és un veterà. Però on junts ens oblidem de tot això i lluitem des de la complicitat compartida. Gràcies a tots per ser aquí. Gràcies, moltes gràcies per pensar en nosaltres i tocar aquesta menció del 2013 dels mitjans de comunicació dels drets humans. Gràcies en nom de tots els nicosians. Volem dedicar aquest premi als companys Joan Bautista García, tresorer de la nostra associació, que ens ha deixat fa pocs dies, després d'anys de lluitant contra un càncer trampós. Sí, dic bé, un càncer trampós. Per tu, Joan, de part de tots. Et dediquem a aquest memorant. I vull dir que els nicosians sou com sou i que sigueu sent com sou i que sigueu en la lluita. Gràcies.
Gràcies, Dolors. Escolta'm, Dolors. Un moment.
Vas tindre un error. Em vaig deixar...
No, sí. Passa res. No, volia contar-te una cosa. Que no saps què ha arribat?
No.
No? No saps què ha arribat?
El Xavi.
No, una poetissa tan maca, ah, tan maca.
Ah!
I no sabeu com es diu?
Princesa Inca. No.
Princesa Inca, exactamente. Va comentarnos algo sobre los errores, ¿eh?
Me ha pillado de pleno.
Tampoco es un compromiso, ¿eh?
Muy cómoda en este momento, invitada a participar.
Bueno, a ver qué digo. Bueno, els errors jo crec que són molt necessaris per poder avançar, no? Vull dir, pràcticament seria impossible poder avançar sense que hi hagués errors, no? Jo recordo que els errors més grans els tenia quan era adolescent o quan era joveneta, no? I m'agradaria poder tornar a tenir la innocència i la puresa de l'adolescència i de ser petita... però a la vegada la maduresa d'haver viscut molt patiment i saber quin camí, no, s'ha d'agafar, no? I només dir això, no? Que no crec que l'error sigui una cosa dolenta ni molt menys, sinó que a partir de l'error podem créixer i podem millorar en tots els sentits, no? Perquè també és una societat que és molt rotllo americano, no? Estados Unidos, de que no hay que cometer errores, tenemos que ser los mejores, los más guapos, los más listos, los más no sé qué. Y entonces parece que el error no tenga cabida, ¿no? Pero claro, el error es básico, ¿no?
La sociedad, ¿no?, americana, te siento un poco, creen en el error. Los americanos creen que fracasar forma parte del éxito. Eso es una cosa que tienen metido dentro de ellos.
Bueno,
no sé si lo llevo muy bien, ¿eh? Al lado del fracaso.
Al revés, ¿no? Sí, yo lo veo un poco al revés, ¿no? Que sobre todo la idea esta del americano genial, ¿no? Del palo que ha conseguido a partir de estar muy abajo, lo ha conseguido llegar a lo más alto, ¿no? Rollo el Obama, ¿no? Que ha conseguido superar todo. Es como muy, nos comen mucho la olla, creo yo, con el tema ese, ¿no?
Yo no convulgo nada con la sociedad americana, pero si hay algo bueno es esto, y quizá han llegado lejos gracias a esto, pero ya te digo yo que no convulgo para nada con esa sociedad, ¿no?
¿Qué opinas, Marcel, de esto? O de todo, o de nada. ¿Qué opinas?
Me está asustando, ¿eh?
A mí también.
Yo creo
que trabajando uno no se hace rico. O sea, robando tal vez, pero...
A mí me estaba comprando una rosa...
trabajar es un error, ¿no?
Estaba comprando una rosa en la plaza de...
No, no, yo estoy hablando del ideal americano, este... tan típico del American Way of Life. Sí.
Okay. ¿Sabes, ¿sabes qué dijeron? Que si fuéramos... Que si tuviéramos estudios, estaríamos robando.
Claro, robando.
Claro, porque robando. Es que para hacer fortuna tienes que robar o explotar o
no,
robar.
No, me refiero a que cuanto más inteligente, más roban. O ser rey, como dices tú.
Claro.
O príncipe, princesa,
porque
o andarino.
Porque ganando un sueldo de 1,000 euros, los que lo cobran, que ya son unos privilegiados, porque hoy ganar 1,000 euros es un privilegio, cuando es una mierda de dinero, no te puedes hacer rico. No tienes para pagarle la hipoteca, no tienes para nada.
Pero hay gente que son familias que tienen solamente 300 euros.
Para vivir. Imagínate lo que mis ricos que
yo
van
no
a
sé
hacer
cómo
el resto
comerán,
de su vida.
Yo no sé cómo comerán o no comerán, si es que está tan mala
se
cosa.
Se comen cada mañana un bol de caviar beluga que te cagas.
Y untado con pan de ¿cómo se llama eso? Pan de... No, es igual.
Nocilla. Ese error lo pagarán caro.
Jo volia dir que ho has demanat molt bé, a veure si ja sort això de l'antena. Que ho has demanat
sí.
Molt bé. Sí.
Bé, si tenim sort. Bueno. Jo voldria dir que jo també tinc errors. Jo faig mandades i a vegades... estic fent un color i estic allà amb la meva mono com editant i de pront me vaig i passo la ratlla i no m'adono compte, i a aquest moment dic hòstia, m'he passat la ratlla, dic un error, bueno, el corregeixo, l'important és corregir-lo i corregir-lo bé perquè no es noti, no? Això és la gràcia, no? Saber corregir bé que no notis, perquè errors sempre hi ha, no? Però si el saps corregir bé i no es nota, pues ja
jo, està. Jo la dels errors que tinc i tothom riu, eh? Vull dir...
Home, alguns errors són per riure, la majoria.
Sí, tant.
Perquè, tant. Més que res, aquests errors són els que constitueixen el futur, jo penso, no? És l'aprenentatge que et donen. Però, bueno, és igual.
Però no passa res si fas errors, perquè el gran hermano no s'està observant. O sigui,
no.
Podeu anar al vàter tranquil·lament...
Ai, hay vàters per esquiadores que van de dos en dos en el mismo cuadrito... Hay esquiadores que, me han llegado juntos.
Pero con los palos de esquí, de esquí.
¿No habéis visto por Facebook ni en la tele?
No.
Además, está prohibitivo vomitar, no sé qué, ¿cómo era? Mear de pie, bueno, una...
¿Has sentado el ánimo aquest cap de semana?
No, lo he visto por la tele, y era una noche que era por coña, ¿no? Por riure, porque dios, escolta, una cruzada a la otra, más esquís, y todo el rollo... A veure com es va ser el mono.
El que, si em permets, canviar de tema radicalment. El que m'ha sobtat molt...
Una xerrada meva.
Està molt bé. El que m'ha sobtat molt és això de l'espai terapèutic. Bueno, sobtat. Ho he trobat molt interessant, perquè parlant del que és... el micro que fa un soroll raro. Això, parlant del que és, no, el que és l'hospital o el psiquiàtric com era abans, no? Ho tinc entès, perquè jo sóc bastant joveneta.
Pues, no han canviat tant.
Pues espai terapèutic, no? Que és la importància de la relació entre les persones per poder avançar, no tant més teràpia.
Teràpia
de xapurrear.
No, a l'espai clínic és una manera de fer, no? I nosaltres no treballem a l'espai clínic. Treballem des de l'espai comunitari. Mm-hmm. I per tant es transforma en terapèutic que no parteix de fer una teràpia, no? Mm-hmm. Llavors, esclar, aquí hi ha un psiquiatre. Un terapeuta que pot fer teràpia psicològica o un tractament terapèutic de medicació. Mm-hmm. Llavors, això ja és l'espai clínic, el centre de dia, l'espai clínic. Però Nicosia és el que diu, no és un espai clínic.
Això
és un lloc que no es fa teràpia. No hi ha un professional que faci teràpia ni de medicació ni de paraula, sinó que és un espai on tots parlem i ens relacionem entre tots amb la llibertat de que cada un pot dir la seva, no? Aquest espai t'ho permet. Sí. I el permet, no? Perquè aquesta ràdio és ràdio contrabanda i és una ràdio no comercial i lliure, no hi ha un jefe, no hi ha un jefe que digui tu has de dir això. Mm-hmm. Com que no hi ha un jefe que tu has de dir això, cada un diu la seva. I el poder dir la seva, cada un, es transforma en terapèutic. Però no hi ve un senyor que fa teràpia. perquè no és un espai clínic. Això que, aquest concepte ha de quedar ben clar perquè no es confonguem, no? Per exemple, tu, per exemple, vens al nostre taller i al nostre taller de pintura, la professora no diu el que tu has de pintar, sinó tu pintes el que vols pintar. I quan ella t'ajuda, que tens una consulta a fer-li, ella no impregna la seva personalitat en la teva obra, perquè et deixa lliure. I llavors, jo he vist obres de persones que he anat a tallers, que tu veus l'obra i tu te dones compte, veus l'altra obra i te dones compte que allà està la mà del professor, perquè no ha estat un bon professor, perquè ha posat l'empremta d'ell a tota l'obra de tots els artistes. Llavors això no és un bon professor perquè no ha donat llibertat perquè creixis personalment. En el nostre taller no passa així. En el nostre taller de pintura, el Marcel ho pot dir, són molt lliures, perquè ell pinta, és molt lliure, i ell pinta el que vol. Què vol consultar? Consulta. Però la professora té tant respecte a l'obra dels alumnes que mai incideix la seva personalitat.
Entens?
Sí. Llavors, què es dona? Que allò no és una classe, no és una classe de dibuix, sinó és un atelier, un lloc on ens creiem, que creixem personalment des de l'interior. Es podria dir quasi d'autoconeixement i aprenentatge, perquè la incidència és molt mínima de la professora, m'entens? Sí. Això es pot traspolar a ràdio, no? I el Jaume i la Cris en el treball de cuina també poden dir que hi ha molta llibertat. Podeu dir com treballeu vosaltres, ho digueu, no? Com treballeu.
Llibertat de venir al percussió, perquè jo m'entès desofego d'una manera ja.
Nosaltres estem molt contents del taller de cuina, funciona molt bé, però bueno, hi ha allà, per sort, hi ha una mestra que en sap molt, que és una chef, una gran chef, que cada setmana ens explica de cim la recepta a fer entre tots, però ella ens dona les orientacions i tal per fer-la nova, si no nosaltres no ho sabríem.
No, però es dona molta llibertat d'escollir, no es
però
diu que teniu
sí,
que fer.
Però sí, la recepta la triem entre tots, no? I si s'ha de fer alguna modificació, també. Però, bueno, aquell és que el taller de cuina, d'altra manera, si no hi hagués una persona al davant que en sapigués molt, seria bastant difícil de tirar endavant. Nosaltres estem molt agraïts a la nostra professora.
Ara, Cris i jo parlarem de Darbuka. Te'n recordes?
La percussió.
La percussió de Darbuka, sí.
Ah, bueno, el taller de percussió és llibertat, però absoluta, eh?
A mi m'encanta el profe que tenim. És tan maco, bona persona, tan maco.
Sí.
El Joaquim.
El Joaquim, sí.
Jo em referia també al que és, no?, poder englobar tots aquests conceptes que els trobo superinteressants en el que és la societat, no?, el concepte del lideratge, el poder, el que estem dient de poder fer el que tot ve de gust, no? Però també ella ha dit una cosa que no sé per què ho ha dit, però a mi m'ha semblat, no? Digue'm.
No, és que tenim una trucada de telèfon, a veure si...
Endavant.
Isar, sisplau, ens pots passar la trucada?
Qui és?
Està parlant amb algú, no sé qui és. Em penso que és el de la... Un moment, que no sé què està dient.
No,
s'ha equivocat. Bueno.
No, pero que si quieren...
Sí.
Oye, Sar.
¿No quieren decir lo de la carbonería?
¿No es lo de la carbonería?
¿No es lo de la carbonería? ¿No ha pasado nada en la carbonería, nada?
Pero no es una llamada de eso. Es
¿Una llamada de qué? Eso no lo entiendo.
Creo que es una llamada para otro programa.
Vale.
Entonces se han confundido de horario, de programa y de todo. Es contrabanda esto, pero es Radio Nicosia. ¿De acuerdo?
Es el horario de Radio Nicosia.
Es ahora, Radio Nicosia.
Hasta las
6
de la tarde.
Y hablando de las 6 de la tarde, son menos cuarto. ¿Ponemos un poquito de música, Lucía?
No, estabas hablando.
Lucía.
Hola. Sí.
Radio Nicosia, un punto de encuentro. 91.4 Contrabanda FM. Thank you.
Benvingut, Boja. Has vingut a parlar-nos sobre aquest superdilema que hi ha per allà, no? Explica'ns una miqueta què ha passat, què passarà, que si se sap.
Vinga, bones tardes. Avui a les 8:30 a la plaça Universitat hi ha convocada una manifestació en contra del desallotjament de la Carboneria, que ha estat imminent avui a migdia, gairebé a les 12. I bueno, ens hem trobat ahir amb la companya de Nicòsia i hem comentat un poc que era un bon espai, no? Contrabanda, una ràdio lliure per obrir una mica no només el debat, sinó també la informació i que sàpiga que l'Estat espanyol, en connivencia de la Generalitat, l'Ajuntament, els Mossos d'Esquadra, fins i tot els bombers de Barcelona, han portat a terme aquest desallotjament avui a Barcelona, no? El barri de Sant Andreu no es queda orfe d'inquietud per l'alliberament d'espais. En aquest sentit, la concentració que ha esdevingut gairebé espontània posteriorment al desallotjament ha anat marxant fins a la UB, a l'edifici de Geografia i Història. Allà s'ha celebrat una assemblea informativa on s'ha explicat una mica la vivència de les companyes que estaven a dintre de la casa quan han arribat els Mossos i després com...
Quants Mossos n'hi havia? Comptant així per sobre, més que gent.
Aquest era el número una mica, el 300, el que s'ha barejat, i això, bueno, exagerat, no?, com sempre, aquest tipus de desplegament policial, repressió...
Estan pacífics els policies?
Bueno, jo personalment he arribat una mica tard, no he estat a dintre quan arribàvem. Les companyes han explicat que gairebé no hi ha hagut tensions, fins i tot han sentit un poc que els estaven fent la pilota, no? Dient-li, bueno, que bé, ho teníeu preparat aquí, això. Sí que ha hagut un ferit amb un tall que necessitarà cures, necessitarà, doncs, cosir-se. Des d'aquí li enviem una abraçada a l'Octavi. I, bueno, que en principi pues, la idea és això, no? Seguir avançant, juntant lluites. A les 7:30 hi ha altres mobilitzacions, és tot pujades, que possiblement conflueixen posteriorment a plaça Universitat. I, bueno, doncs donar l'enhorabona, no?, a les que resisteixen a la gentrificació, a aquest procés de diguéssim, de propietarització de les treballadores, en el que als barris s'especula des d'instàncies governamentals i es decideixen doncs, plans urbanístics que segreguen i que expulsen a les persones que són originàriament d'aquells barris i que, per tant, els espais ocupats, els espais alliberats, doncs són no només un espai on es pot rompre amb les categories relacionals, diguéssim, fetichitzades pel capitalisme i que podem esdevenir companyes de lluita allà dintre, sinó que també pues, es posen iniciatives en marxa com una xarxa d'aliments reciclats al barri de Sant Andreu, Sant Antoni, i altres iniciatives, xerrades, debats, l'assemblea de joves sempre donant suport. S'ha de dir que s'ha personat gent de l'associació de veïns a l'assemblea pronunciant-se també pels veïns i que estan molt d'acord amb el projecte de la Carbo i tenen moltes ganes de que la gent que ho estava ficant en marxa no se'n vagi del barri i que, per tant, doncs, la Carbo es queda al barri. I, bueno, pues un desallotjament, 1.000 ocupacions i, bueno, això és un poc el que podria dir, no sé si...
Escolta'm, que estem tots els nicocians, tots els que escolten la ràdio, tota Catalunya estem amb vosaltres, i que força, i endavant, i bueno, aquest noi de la bretxa, que estem amb ell, i que ens sap molt de greu...
Que... La
jo voldria dir en el ràdio d'Ingenia Internautes que quan he vingut a la ràdio, l'Albert estava connectant a la Carboneria i portava com 2 hores emitint des directe des de la Carboneria. O sigui que els oients de Contrabanda ho han escoltat de primera mà. Però està molt bé que vinguessis tu aquí a explicar-nos el nostre programa.
Perquè els reporters estem amb la pell de gallina i jo he vist un noi que anava a fer una gravació i estava amb les cames que li tremolaven, eh? Vull dir que tela, allà lentament.
Sí, bueno, no és fàcil, no? Estem a peu de carrer, estem treballant o esforçant-nos per trobar maneres de com resistir des de certa precarietat, però clar, si ens toquen a una, ens toquen a totes, ens anem trobant, ens anem organitzant i cada vegada doncs, podem avançar juntes i colpejar juntes en aquest sistema capitalista que, bueno, que
ara,
està rebent, sí, no? Sí. També la
Borja,
seva part.
Ara amb la crisi és més difícil mantenir aquests espais o són més heavies en contra d'aquests espais o és sempre continuar el mateix?
Bueno, avui estem a febrer, no? En mitjans febrer del 2014, a Barcelona hi ha unes 7 cases amb avís de desallotjament, però tot i així hi ha un referent organitzatiu que és l'Info Usurpa, en el qual podeu consultar l'horari d'ateneus, de cooperatives, de centres socials ocupats, que porten des de l'any 96 contrainformant en aquesta metròpoli, i que d'alguna manera, per mi, des de Mallorca, com ho veig, jo ho veig com una digna mostra d'autoorganització social, de lluita, en la que les cases esdevenen cases reals de resistència, i que d'alguna manera no és allà on el fruit, no, jo penso, del nostre aprenentatge es veu una mica en el present, però també
potser és allà... una mica l'aliment que necessita la societat, no? Aquestes cases ocupes per tirar endavant, no? Aquesta reflexió, no? Aquesta manera de pensar que està imperant en el món, no? Aquestes noves idees, no? És possiblement d'aquesta reflexió que feu a les cases ocupes, no?
Sí. Sí, com són els zapatistes una llavor d'autonomia dintre del que és la Quarta Guerra Mundial, la guerra del capitalisme contra la sobirania de tots els pobles, doncs clar, aquestes cases, vulguis o no, sí que són un referent a l'hora de on vaig, no? Estic visc a un barri on m'organitzo, puc anar a l'Ateneu, no? Històricament, també hi ha un llibre molt provocador del Xavier Díaz, no? Que diu l'anarquisme ha fet diferenciar el català, i és que històricament en aquest poble pues, s'han organitzat així, no? Els camperols, els treballadors, en ateneus, cooperatives, i bueno, Orxata, on si se'n diu, també va un poc més enllà, diu lo de pobles autogestionats, que bueno, que són pràctiques històriques que s'han portat a terme. Per mi el referent és el 1936, les grans col·lectivitzacions, que a nivell d'escala pues sí, és una altra qüestió, però és un poc el que podem considerar, no? De dir si és un espai que segueix viu al barri, i la Carbo es queda al barri per això, no? Perquè els projectes que estaven donant ahir, les persones que estaven fent aquells projectes seguiran amb aquesta...
La llavor, com has dit tu, continua, no?
Somos semillas, sí.
I la llavor continua amb altres cases, i segurament sortirà una altra carbonera amb un altre nom, un altre espai, perquè la gent no para, no? Aquesta llavor això... tan important que hi ha, que no s'aturi.
Això ja ha passat moltes vegades, i aquesta ha sigut la més forta de totes, i s'ha de reivindicar.
Doncs així a les...
Jo penso que una... O sigui, la mostra principal de que aquests espais són necessaris és que ara mateix es troben molts centres socials ocupats, bueno, o del barri, sota amenaça de desallotjament. O sigui, d'això parlaven quan, abans de començar el programa, no? De sí. La Gordi de Sant Andreu, també.
De la Gordíssima a Sant Andreu.
De Can Vies, bueno, el Banc Expropiat de Gràcia, que també és un espai que realment és increïble. O sigui, tota la quantitat d'activitats, de persones que passen, que la tenda gratis, que, bueno, realment són espais on...
Que allí influeix el pensament que fa crear el futur.
I la necessitat, perquè, o sigui, són espais que una vegada alliberats, o sigui, el barri, les persones comencen a... Ai, aquí què fan? Ah, mira, que hi ha no sé què, bueno... Per més que no sigui per sentar-se a llegir un llibre, o sigui, solament per això, un espai on pots fer el que... No tens que consumir res, no tens que dir que ets o que no ets no sé qui per poder entrar a dintre, sinó pots ser i fer el que vulguis.
Jo tinc una idea. Jo penso que si no fos joventut o que estan ocupats, si no fossin tot joventut i fossin gent gran, amb una experiència o jo què sé, no sé si els traurien dels pisos...
Sí, bueno, les biblioteques populars, per exemple, sí que són un espai en el que acolleixen, no? Acolleixen d'alguna manera la sensibilitat de persones que s'apropen un poc per aquesta cultura que comentàvem, no? I està clar que hi ha no és heterogeni, no? No només hi ha joves de 17 a 25 anys, no? Sinó que, que bueno, van sorgint espais de trobada en el que pues, persones majors i joves es poden trobar i tenir sinergies que són necessàries també, no? Com dèiem per aquí, que perquè hi ha una necessitat de que hi hagi un intercanvi d'informació, també la gent que ha viscut la Guerra Civil, la gent que ha viscut els anys de la transacció democràtica, com diu el Johnny D, doncs...
Les idees, la gent que té idees més cap a l'esquerra, més utòpiques, perquè en realitat són les que mouen el món, el món, que han fet la possibilitat de canviar els paràmetres des de la Revolució Francesa, no?
Jo, bueno, en aquest sentit...
Jo penso que ara mateix, parlant de tot això, potser sí sona molt utòpic, però és com una nova generació, no? Que tenim un pensament diferent, ja s'està veient al carrer, i sobretot també entre nosaltres, la manera de veure les coses. Jo penso que sí, és indiferent si hi ha persones més grans o més joves les que s'estan reivindicant, perquè les idees bones són les que surten.
Sí, va dir el Durruti que portem un món nou als nostres cors, i bueno, pues per això, si ho voleu veure a les 8:30 allà a la plaça de la universitat, jo entenc que la gent que està un poc fent aquesta proposta, que personalment considero que és una proposta revolucionària, de ruptura amb un règim totalitari, doncs estiran lluitant a peu de carrer i colze a colze, no? Apretem els punys, ens mirem els ulls, disparem el cor i bueno, ja sabeu, com diu Adversaris, cap por, xapó.
A més, sé que fa por.
Bueno, és un tema, no? L'altre dia la Gordíssima es va fer un taller que precisament Rereguarda en Moviment organitzava per trencar aquesta por juntes, i bueno, pues penso que són dinàmiques que hem d'anar...
Sí, que ho va portar a dues companyes de la Comissió Psicosocial de Rereguarda. Sí. Per això, no? Perquè ja també, com que és difícil a vegades parlar de la por, i també tenim por. O sigui, jo al cap por tinc les meves... No sé, m'agrada, però també, o sigui, també tenim por i no passa res amb tenir por. O sigui, també és una reacció humana. El tema és què podem fer amb això. Podem parlar, podem dir, mira, jo arribaré fins aquí perquè després ja no puc. I hi haurà un altre que sí, o que, mira, direm, arribem fins aquí. I potser que això ens farà més forts per la propera vegada dir, mira, anem cap allà.
I de qui ha sigut l'error aquest?
Parlant d'arròs, no?
És que parlem d'arròs, no, avui.
Però és un tema tabú, això de les pors, i realment posar-les sobre la taula, com que jo ho veig molt més productiu que no pas no fer cas a les ofenses i poder parlar de tots aquests temes, perquè sigui en temes de salut mental o no salut mental, estem parlant de les pors, que les pot tenir tothom o no, i les inseguretats, que és un tema que no es tracta i que veig que seria com una gran...
I potser que no sigui un error tenir por, tampoc.
Exacte.
Jo voldria fer una pregunta personal a Borja. Borja, què fas aquí? No estàs a Menorca?
Bueno,
viatja, simplement.
A Menorca hi vaig anar amb l'escola cooperativa a la que vaig estudiar. Mira, i vaig anar amb 15 o 16 anys. I...
Però tu no ets de Mallorca o Menorca?
Mallorca.
Bueno, volia dir Mallorca. Què fas aquí que no estàs a Mallorca? Per què has vingut aquí?
Bueno, vinc des de Lavapiés, ara fa un mes i mig que estic aquí.
A Madrid?
Sí, maldito seas Madrid, no? Te'n recordes? Llavors, clar, bueno, allí vaig estar un poc reprenent una relació que tinc amb un col·lectiu saharaui, d'activistes saharauis, que han conformat el grup autònom d'activistes saharauis a Lavapiés. Després, també era l'onzena en contra del llibre anarquista de Madrid, i bueno, sí, vaig decidir-me per anar-hi també personalment, perquè una poeta i un filòsof s'han quedat embarassades, i vaig pensar, si neixo un fill de la poesia i la filosofia, i a més és l'onzena en contra del llibre anarquista i s'està caigant el règim, doncs jo vull estar-hi. I m'hi vaig decidir i vaig viatjar-hi, i ara vam gravar un vídeo amb Jazz Solo i Mr. Brown dintre de Madrid Afro, amb el moviment panafricanista en contra dels centres d'internament d'estrangers. Vam venir amb la idea de presentar-ho a la Carboneria. Es va portar a terme una cafeta allí en contra dels CIES.
Doncs quan vulguis pots presentar aquest llibre, projecte i tot el que vulguis, vens aquí i ho parlem i parlem.
Clar.
Bueno, el temps corre que vuela.
No, espera, deixa que acabi.
Ah, vale, sí, digues.
Aquests dies, bueno, pues això, intentant posar en marxa una ràdio autònoma dintre d'Àurea Social, no sé si coneixeu, és un espai obert a Revolució Integral, i allí bueno, pues, em vaig trobar amb un amic de Lavapiés, que primer va blasfemar i després em va abraçar, i això era el carrer Sant Pere més baix, i d'allà van caminar fent una mica aquesta Revolució Integral que tenim entre mans. Justament va coincidir que ell havia presentat la cooperativa integral Calàfrica Moving, una cooperativa que sorgeix d'unes sinergies entre l'Ucumtaca, tot el que va ser les naus del Poble Nou, i són 300.
I com es diu aquest noi jove?
Luencan.
Luencan, yo Luisa, se parece un poquito. Luencan, Luisa.
Un placer estar aquí con todas.
Igualmente, igualmente nosotros que habéis venido vosotros dos.
Otro día tienes que venir más prontito y te haremos una entrevista. Os venís los dos o que venga, porque también nos gusta que el poeta pueda expresar su poesía.
Pero otro día que no haya tanto follón, ¿vale?
Y él, Luencan, pueda explicar su historia que ha creado aquí en Varna, en Poble Sec.
La verdad que la historia es un proceso bastante largo y soy nada más que un testigo más de lo que ha estado sucediendo en Madrid, y me gusta, vengo aquí nada más que hacer la revolución integral con todas, y sobre todo con el tema de Calafrica, porque es un tema que deberíamos de entrar, de interiorizar, de profundizar, porque es... No está aparte de toda la opresión que está sufriendo todos los movimientos, y como parte del movimiento quizás haya que mirarlo con lupa.
Bueno, Dulosa ha preguntado ¿qué haces tú en Mallorca? Te pregunto a ti, ¿de qué país eres?
Bueno, la verdad, nací en el Estado español, en Madrid.
¡Ostras! Yo decía yo que no tenías acento a nada.
Camerún.
Pues no tienes acento para nada, hablas cantidad de bien español.
¿Y las rastras son naturales?
No, tanto como la vibración de esta emisora.
Bueno. Muy bien.
Qué maco.
Muy bien, te ha quedado muy bien. Bueno,
muy chulo.
Os emplazamos a otro día.
Muchas gracias a los dos por venir aquí en este programa de radio. Ya se acaba el programa. Y solo me queda decir una cosita, que es la de siempre. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera, y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Y esto no es todo.
¡Hasta la semana que viene, radio oyentes internautas!